Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dilluns sant, 25 de març de 2013. No us deixeu portar mai pel desencís. La nostra no és una alegria que neix del tenir o d'aquestes coses, sinó d'haver trobat una persona que és Jesús. Amb aquestes paraules, el Papa Francesc s'adreçava ahir a la multitud a la plaça de Sant Pere del Vaticà, en el primer dia de la Setmana Santa, la primera Setmana Santa de Jorge Bergoglio com a papa a la seu de Pere. El Sant Pare va demanar, doncs, als cristians que mantinguin sempre l'alegria pròpia d'aquesta condició. I també es va adreçar als joves i va confirmar-los que presidirà del 23 al 28 de juliol la Jornada Mundial de la Joventut molt a prop de casa seva, de l'Argentina, a Rio de Janeiro, al Brasil, concretament. Va dir que imaginava els joves cridant el nom de Jesús i expressant la seva alegria amb ell. I també va dir que viure la fe amb un cor jove és molt important. Cor jove va afegir també a l'edat de 70 o de 80 anys. El Sant Pare va tornar a mostrar-se ahir molt proper a la gent i va saludar personalment moltes persones des del vehicle descobert que el portava per la plaça de Sant Pere. Sens dubte, tenint un papa de grans gestos, un papa popular i un papa proper. Ara cal que Francesc també tingui en el dia a dia aquesta proximitat que tots desitgem, no només per la superficialitat o per la forma d'aquests gestos, sinó pel seu fons. Estem segurs que el fons el té. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions avui del Gerard Carrión a la sotsedició, la Sara Cruz i el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest dilluns de Setmana Santa, dilluns sant, també festivitat de l'Anunciació, de l'Encarnació del Fill de Déu, resumim l'actualitat de les últimes hores. A la seva homilia de la primera missa de diumenge de Rams, el papa Francesc va demanar ahir als cristians que mantinguin sempre l'alegria i els va animar a no deixar-se robar l'esperança que ens dona Jesús.
El Sant Pare va recordar que quan va entrar a Jerusalem, Jesús es va rebre doncs, per una munió de deixibles que l'acompanyaven festivament, estenent els mantells davant ell, parlant dels prodigis que ha fet i s'eleva doncs, un crit de lloança. Per aquest motiu, el papa Francesc va recordar que el qui creu en Jesucrist no es pot deixar dominar per la tristor.
I aquesta és la primera paraula que us voldria dir. Alegria. No estigueu mai tristos. No sigueu mai homes i dones tristos.
Un cristià no pot mai ser-lo.
Un cristià no pot mai estar així. No us deixeu portar mai pel desencís. La nostra no és una alegria que neix del tenir o tantes altres coses. Neix d'haver trobat una persona que és Jesús.
El papa, d'altra banda, va recordar que ha sabut comprendre les misèries humanes, va mostrar doncs, el rostre de la misericòrdia de Déu i va optar per guarir el cos i l'ànima.
El papa Francesc, en la mateixa línia, també va tenir paraules per als joves, molt nombrosos ahir a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Oggi in questa piazza ci sono tanti giovani.
Avui en aquesta plaça hi ha moltíssims joves. Des de fa 28 anys, diumenge de Rams se celebra la Jornada de la Joventut. Us imagino fent festa al voltant de Jesús, sacsejant les branques d'olivera. Us imagino mentre crideu el seu nom i expresseu la vostra alegria de ser amb ell. Vosaltres teniu una part important en la festa de la fe. Vosaltres ens porteu l'alegria de la fe. I ens dieu que hem de viure la fe amb un cor jove, sempre. Cor jove també a l'edat de 70 o 80 anys, eh? Cor jove. Amb Crist, el cor no envelleix mai.
El Sant Pare va tornar a mostrar-se ahir molt proper a la gent. Va saludar personalment a moltes persones des del vehicle descobert que el portava per la plaça de Sant Pere. En un altre moment, Francesc va confirmar que presidirà del 23 al 28 de juliol la Jornada Mundial de la Joventut 2013 a Rio de Janeiro.
I dissabte es va produir una imatge per a la posteritat, una imatge històrica, la de dos papes junts, un vigent i l'altre emèrit. El nou pontífex, Francesc, va visitar el seu predecessor, Benet XVI. El papa actual va viatjar amb helicòpter fins a la residència de Castel Gandolfo, on s'havia retirat Josef Ratzinger el mateix dia de la seva renúncia, el 28 de febrer passat. El papa Francesc va regalar a Benet XVI una imatge de la Mare de Déu de la Humilitat i quan li va donar, li va dir que, en el moment de seleccionar aquest regal, va pensar precisament en ell, en Benet XVI. Tots dos junts van pregar a la capella petita de Castel Gandolfo i un dels gestos del papa francès va ser invitar el seu predecessor a pregar junts en el mateix banc i no des d'un lloc d'honor que li havia reservat el seu predecessor. Repassem ara altres notícies. Després de 12 hores ininterrompudes de negociacions, hi ha acord europeu pel pla de rescat de 10.000 milions d'euros per a Xipre. L'han tancat aquesta matinada el president del país, Nikos Anastasiadis, el de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, el del Banc Central Europeu, Mario Draghi, i la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde. I després l'han ratificat els ministres d'Economia de la zona euro, l'Eurogrup, a poques hores que el Banc Central complís la seva amenaça de tallar la liquiditat d'emergència al sistema financer de l'illa.
Després de la maratoniana jornada, el president de Xipre marxava amb cara de cansat i assegurava amb veu trencada que tenim un acord, va dir, que està content perquè tenen un programa d'ajuda i això és el millor per als interessos tant del poble de Xipre com també de la Unió Europea.
Ara, amb aquest acord, el sistema bancari ha quedat pràcticament esborrat del mapa. Es liquidarà el segon banc del país, el Laiki, imposant fortes pèrdues als grans dipositants.
El primer, el Banc de Xipre, en canvi, s'haurà de reestructurar amb fortes pèrdues per als accionistes, inversors i grans clients. També els russos, molt perjudicats per l'acord d'aquesta matinada.
Ara, notícies de casa nostra, també en format breu. Bàscara continua reivindicant que els camions deixin de circular per la Nacional 2. Aquest cop, però, els veïns de la localitat van decidir ahir mobilitzar-se d'una forma original, fent un pessebre vivent, traslladant-lo del poble al mig de la via.
Doncs sí, fa 54 dies consecutius que els veïns d'aquesta població tallen matí i tarda la Nacional 2. Ahir van portar doncs, una manifestació dels pastors del pessebre vivent, que ahir també van ocupar la via. Més de 250 figurants van participar en la protesta. A la Nacional 2, avui via Augusta, respecte a l'època del pessebre, fins i tot es va poder veure l'escena del naixement, però no en una establia, sinó en una parada de transport públic. Unes 600 persones vingudes d'arreu van visitar aquest particular pessebre vivent per donar suport als veïns de Bàscara a la seva lluita.
El tercer sector denuncia que viu d'una manera molt dura la crisi econòmica. D'una banda, les persones que atén estan en situació precària i de l'altra, hi ha uns impagaments de les administracions que estan implicades en els ajuts.
La presidenta de la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya va explicar ahir que ja són 600 milions els que els deuen les administracions, 400 dels quals la Generalitat. En declaracions a l'entrevista de diumenge del canal 324, Àngels Guiteres va explicar que ja s'estan plantejant mesures per reclamar els interessos corresponents al deute que les diferents administracions tenen amb aquestes entitats. Segons Guiteres, això fins ara doncs no ho han fet d'una manera sistemàtica i ho han de fer. El tercer sector, recordem que atén actualment 1.700.000 usuaris i la falta de suport financer complica la seva actuació.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns sant. En el cas dels expedients de regulació d'ocupació fraudulents d'Andalusia ha agafat una nova volada en els últims dies, tant en l'àmbit judicial com en el polític, fins al punt que el president de la Junta d'Andalusia i del PSOE, José Antonio Griñán, s'ha vist obligat a comparèixer davant de la premsa i ho farà avui per primer cop des que la setmana passada la jutgessa Mercedes Alaya reactivés el cas.
També declararan avui davant la jutge els dos últims imputats, el propietari de l'asseguradora Uniter I també l'advocat Carlos Leal, acusat de fer arribar els presumptes suborns a l'entorn de l'exdirector general de Treball, imputat Javier Guerrero. En l'àmbit polític, el PP d'Andalusia ha demanat que el president andalús, el socialista José Antonio Griñán, comparegui al Congrés per donar explicacions sobre el cas. El seu partit considera que el president andalús és objecte d'una persecució injusta. De la seva banda, els populars també demanaran que comparegui l'expresident Manuel Chávez.
El PP insinua que el PSOE està al darrere d'unes protestes promogudes per la plataforma d'afectats per la hipoteca en què inciten els joves a actuar amb violència. L'acusació per al PSOE només pretén desviar el tema del presumpte finançament irregular del Partit Popular.
La secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha defensat la necessitat de no confondre la llibertat d'expressió amb la violència física o verbal i ha avisat que incitar els joves a la violència és un greu acte d'irresponsabilitat. Cospedal ha fet aquestes consideracions després que dijous, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la majoria joves van anar al domicili del vicesecretari d'Estudis i Programes del Partit Popular, Esteban González Pons, a València, com a mesura de pressió en la seva lluita contra els desnonaments i a favor de la iniciativa legislativa popular que promou la dació en pagament. El dirigent popular va denunciar aquest fet a la comissaria del Congrés.
França, quan encara no ha tancat la intervenció militar a Mali, ja comença a implicar-se en un altre problema, en un altre front, la crisi de la República Centreafricana. París ha decidit reforçar el seu contingent militar en aquest país amb soldats procedents de Gabon, després que els rebels de la coalició Xeleka de la República Centreafricana han pres el control de la capital Bangui.
L'Elisi ja té 250 soldats al país i pensa enviar-hi el doble en les properes hores. El president François Hollande diu que adopta la mesura per protegir els francesos que viuen a l'antiga colònia. De moment, França controla l'aeroport de la capital, una peça clau ja que serveix per evacuar els nacionals i per desembarcar tropes davant d'una eventual intervenció. Mentrestant, el president François Bozizé ha abandonat el país i s'ha refugiat a la República Democràtica del Congo. Els rebels han pres el control de la capital, Bangui, amb un cop d'estat que ha derrogat el president del país al poder des de feia 10 anys.
I també us expliquem que la policia britànica ha encarregat una investigació sobre la mort del magnat rus Boris Berezovsky, que va aparèixer mort dissabte a casa seva a Londres.
Agents de Scotland Yard han inspeccionat el seu domicili per confirmar que no hi ha restes de substàncies químiques o radioactives. A mesura que passen les hores, va guanyar en terreny la possibilitat d'un suïcidi. Boris Berezovsky s'estava, doncs, arruïnat i havia explicat als periodistes que la seva vida ja no tenia sentit.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i mig i serà un quart de nou. En esports destaquem que Daniel Martin es va adjudicar ahir la victòria final a la Volta a Catalunya. El ciclista irlandès, resident a Girona, va resistir l'últim atac, el de Joaquim Purito Rodríguez, en l'última ascensió al Castell de Montjuïc i es va emportar el triomf a la classificació general amb 17 segons d'avantatge sobre el Purito, mentre que l'italià Michele Scarponi va aconseguir desbancar el colombià Nairo Quintana del tercer calaix del el podi final d'aquesta Volta a Catalunya. Parlem també d'altra banda de Fórmula 1, perquè Sebastian Vettel es va adjudicar ahir el Gran Premi de Malàisia i es posa líder del Mundial en una jornada de doblet per a Red Bull en aquest Gran Premi, on Fernando Alonso es va veure obligat a abandonar a la tercera volta després d'una topada amb el mateix Vettel en els primers revolts de la cursa. L'alemany es va apuntar al primer triomf de la temporada després d'un polèmic duel amb el seu company d'equip Mark Webber i és el nou líder del Mundial. Lewis Hamilton va completar el podi. Parlem ara de futbol. Jordi Alba té una elongació al bíceps femoral i podria arribar a temps per jugar amb el Barça contra el Paris Saint-Germain dimarts de la setmana vinent. Alba es va lesionar en el partit disputat divendres a Gijón per la selecció espanyola absoluta, classificatori per al Mundial 2014, on els de Vicente del Bosque van empatar 1 contra Finlàndia. L'equip espanyol ja és a París, on demà jugarà aquest partit que pot ser decisiu per a la classificació final del Mundial.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem l'informatiu. La Mare de Déu del Castell torna a l'església de Santa Maria d'Agramunt després d'haver estat restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya del Departament de Cultura. L'escultura, realitzada en fusta policromada, va ser localitzada al Museu Diocesà de Lleida i té el seu origen a l'església de Santa Maria de la localitat urgellenca, on ara retorna. La talla restaurada s'ha dipositat dins d'una vitrina d'exposició creada expressament per aquesta ocasió, gràcies a un acord de cessió de l'obra entre el Museu de Lleida i també el Bisbat d'Urgell. Us expliquem, d'altra banda, que el cardenal Lluís Martínez Sistac va presidir ahir a la catedral de Barcelona la missa del diumenge de Rams, precedida de la benedicció de les palmes i els palmons i de la processó d'entrada a la seu barcelonina. Totes les catedrals de Catalunya i les parròquies i santuaris van acollir ahir aquesta festa tan entranyable on molta gent es va plegar al carrer per a la benedicció dels Rams. També volem aclarir, per tancar aquest bloc, que avui és dilluns sant i, per tant, la festa de l'Anunciació i l'Encarnació del Senyor es trasllada al primer dia en què s'acaba aquest temps fort, que és després de l'octava de Pasqua, per tant, el dilluns 8 d'abril. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico titula a Xipre, dramàtica cimera de l'Eurogrup pel rescat. Els diaris en paper majoritàriament porten aquesta notícia sense les novetats d'última hora. La Vanguardia, l'estira i arronsa de Xipre posa en evidència l'Eurozona, titula. Diari Ara, Xipre s'aboca a l'abisme. El futur del principal banc de l'illa enfronta el president xipriota amb la troika i bloqueja l'acord. El Punt Avui titula Brots verds a la neu. L'abundància de neu afavoreix un final de temporada pletòric fins i tot més enllà de Setmana Santa. El País, Xipre i la Unió Europea pacten un rescat per salvar el país de la fallida. El Mundo, la jutja apunta Griñán com a finançador dels falsos expedients de regulació d'ocupació. El diari ABC titula L'ofensiva judicial dels expedients de regulació d'ocupació sacseja el PSOE. I finalment La Razón titula El govern andalús fixava les sobrecomissions dels expedients de regulació d'ocupació. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència i des de la renúncia temporal d'Oriol Pujol també en funcions de secretari general d'aquest partit.
La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel. Dijous Sant, missa de l'escena del Senyor a 8:15 del vespre. Divendres Sant, el sermó de les 7 paraules a les 3 de la tarda i acte litúrgic de la Passió del Senyor a les 5. Tot des de la Catedral de Barcelona i amb el cardenal Lluís Martínez Sistac. Dissabte a les 10 de la nit, vetlla pasqual des de l'abadia de Montserrat i diumenge, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Sens dubte, en general, parlem d'un matí tranquil en aquesta xarxa viària, amb menys volum de trànsit del que és habitual aquesta hora del matí. Alguns punts amb una mica més de lentitud, cinturó de litoral, res de l'altre món, entre Sant Joan d'Espí, Cornellà, afectant un pèl la B23 aquí a Sant Feliu, bàsicament els dos carrils que van a buscar el cinturó. Extrem nord, intensitat a l'autopista Maresme, zona de Badalona, trànsit molt lent a la ronda litoral, Sant Llobregat, Prim Barceloneta, per tant, algunes vies properes a Barcelona sí que van una mica més carregades, però com us dèiem, en general, parlem d'un matí tirant a tranquil en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per problemes de subministrament elèctric a l'estació de França, la línia R2 Sud circula en tots dos sentits en demores que poden superar els 30 minuts, afegir que per un acte incívic a les instal·lacions del Prat, els trens de la línia R2 Nord, Aeroport Sant Celoni, circulen en retards d'uns 15 minuts en tots dos sentits. La resta de transport públic, de moment, circula en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
El matí està marcat pel sol i també les boires en algunes zones de Catalunya i es preveuen núvols per aquesta tarda. L'ambient matinal és molt suau pel que fa a temperatures amb valors alts i glaçades només a punts d'alta muntanya. El temps en general serà assolellat durant aquest dilluns sant i a la tarda arribarà un front amb molts núvols i alguns plugims a ponent, així com algun ruixat més important a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, S'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Mentre s'intenten posar ponts de diàleg entre el govern català i el govern espanyol, la situació política a Catalunya ha estat marcada aquests últims dies també per la renúncia temporal, per dir-ho així, d'Oriol Pujol, després que ha estat imputat en el cas de la presumpta concessió irregular d'inspeccions tècniques de vehicles, la ITV. De la situació que viu Convergència, parlem amb el secretari d'organització del partit, Josep Rull, que ara assumeix temporalment aquestes funcions de secretari general. Senyor Josep Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com gestiona Convergència aquesta nova situació on vostè, d'alguna manera, ara té més pes?
Bueno, hi ha una direcció amb caràcter temporal, perquè estem molt convençuts que finalment en el temps s'acreditarà la innocència d'Oriol Pujol. I, per tant, tant Lluís Corominas com jo mateix n'assumim amb caràcter transitori aquesta direcció. Una direcció que serà transitòria, que serà temporal, però que n'exercirà amb molta consistència les delegacions que ens ha traslladat Oriol Pujol.
Aquesta innocència, el mateix Oriol Pujol diu que la defensarà, com la fonamenten vostès en el fet que el que pugui haver fet no ha estat amb la intenció d'afavorir ningú o de donar tractes de favor?
No, això es determinarà al llarg del procés. Aquí el que es tracta és que el tribunal pugui escoltar la versió d'Oriol Pujol. Nosaltres tenim un sistema judicial que passa pel principi de presumpció d'innocència i el principi de contradicció d'arguments. En aquests moments només hem sentit un argument. Hem sentit l'argument de l'acusació, no l'argument de la defensa. I, per tant, hem d'acabar de determinar quin serà el resultat final.
Mentrestant, vostè assumeix aquestes funcions de secretari general i el partit continua funcionant, igual que l'enllaç del partit amb la Federació Nacionalista, amb Convergència i Unió i amb el govern. Tot això pot ser durant un cert temps, no sabem quan, no?
El que ens agradaria és creure que serà el més ràpid possible. Confiem en la diligència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que serà capaç de fer tota la instrucció el més aviat possible i que finalment puguem tenir una resolució que vagi en aquell sentit que li deia. Vostè abans em preguntava arguments. Miri, hi ha un argument que per nosaltres és claríssim, que és que l'actual govern de la Generalitat, el govern del president Mas, durant els dos anys en què hem estat governant, les decisions que ha pres sobre les ITVs han anat en sentit absolutament contrari al que teòricament s'acusa Oriol Pujol. Per tant, aquest és per nosaltres un dels elements més bàsics, més fonamentals per determinar que no hi ha hagut cap mena d'irregularitat, en el sentit que això hauria de ser relativament senzill de poder acreditar. Entenem que la instrucció és ràpid. El que no tindria cap mena de sentit és que ens passés com, per exemple, Ferran Falcó, que fa 8 anys que està imputat. La lentitud de la justícia el que fa és acaba exonerant els culpables i condemna els innocents. Uh-huh. I ens agradaria creure que en aquest cas doncs, ens trobarem amb una justícia ràpida, diligent i justa.
S'ha parlat molt de la figura de l'imputat últimament. Recordem que el president Artur Mas deia ara fa ja uns quants dies que potser cal un acord entre tots els partits a l'hora de determinar què es pot fer quan un polític en actiu està imputat en algun cas. Imputat, recordem-ho, no vol dir acusat, evidentment. Però vostès, senyor Rull, quins arguments donen en aquest cas a nivell polític als grups, especialment de l'oposició, que han demanat una dimissió total d'Oriol Pujol? Què els hi diuen?
Imputat vol dir bàsicament, no vol dir culpable. Imputat vol dir que hi ha alguns indicis i que s'ha de començar a treballar sobre aquesta qüestió perquè els indicis, aviam si poden esdevenir proves. Recordem que a França aquesta figura de l'imputat es diu que una persona està en estudi processal, en estudi judicial. I, per tant, la imputació havia estat una garantia per poder comparèixer en un procés acompanyat d'un lletrat, acompanyat d'un advocat. El que no té sentit és que en aquests moments culpegem tant l'estat de dret fins a l'extrem de dir encara que cometem una injustícia ho hem de fer. No, hi ha una base fonamental de l'estat de dret. Què plantegem nosaltres o què planteja el mateix president Mas? Que el punt per fer el pas al costat, sí, quan ja s'ha acabat tota la fase d'instrucció, ja hi ha una acusació formal. Aleshores, fins i tot el mateix reglament del Parlament de Catalunya apunta que aquest podria ser un moment, diguem-ne, molt més sòlid per si s'ha de fer un pas al costat. Des d'aquesta perspectiva, és evident que en aquests moments aquells que ens dediquem a la política estem molt més assenyalats que els altres i, per tant, hem d'exercir més responsabilitat que els altres. Segur, però identificar imputació amb culpabilitat i, per tant, haver de fer passos enrere, doncs seria una confusió molt evident de l'estat de dret. Al final, qui faria política no serien aquells que hem estat escollits pel poble, sinó que amb una acusació mínimament ben configurada, doncs des de fora de la democràcia es pot apartar aquella gent que n'exerceix la democràcia.
Moltes gràcies, senyor Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència. Només una qüestió molt breu. Té esperança vostè en aquest possible diàleg entre el govern català i el govern espanyol sobre qüestions financeres, sobre el procés sobiranista?
Home, sí, amb una qüestió com amb l'altra. I nosaltres ens havíem plantejat, tant en el pacte amb Esquerra Republicana com en el nostre programa electoral, que cal dialogar per poder sortir de la crisi, evidentment, i cal dialogar per poder fer una consulta en termes similars a com ho ha fet o com ho farà Escòcia o com en el seu moment ho va fer el Quebec. I, per tant, nosaltres amb això ningú no ens traurà aquesta esperança de poder cloure un diàleg amb resultats que siguin fructífers per a Catalunya, fructífers per a Espanya, pels catalans i per la resta de ciutadans de l'Estat.
Que vagi molt bé, senyor Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència. Novament, gràcies per haver-nos atès. Bon dia, que tingui també bona Pasqua. Fins la propera.
Bona Pasqua, molt bon dia.
Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També és amb nosaltres el doctor en oftalmologia i cirurgia, Joan Carles Reiteri. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, avui ens acompanya el regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Seu, Miquel Caminal. Senyor Caminal, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, una reflexió sobre les paraules que va dir ahir el Papa Francesc i els gestos una vegada més. Com el veuen en aquesta primera Setmana Santa que es mostra davant del món? Ja potser no ens sorprèn tant després d'haver-lo vist els primers dies?
Bé, en tot cas es reafirma una manera de fer i una manera d'assumir el papat molt característica, no? Amb una clara vocació de servei, amb una clara orientació als pobres, amb una clara vocació de fer del pontificat un espai segurament de més de presència evangèlica que no pas d'altres coses, no? I per tant, a mi em sembla que es confirma tot això, el signe que farà el Dijous Sant,
de celebrar la missa a la presó, en una presó de menors, vaja.
El que va dir ahir en l'homilia, em sembla que hi ha tot un seguit d'elements que van confirmant la línia d'aquest Sant Pare, no?
Senyor Caminal, que em sembla que vostè no havia tingut oportunitat aquí en aquest programa de valorar la figura del nou papa i de tot el procés que ha viscut l'Església. Com l'ha vist?
Bé, és un canvi, és un canvi d'imatge d'un papa que sembla que s'ha obert molt a la gent, a la majoria de la gent. En el seu discurs, en la seva homilia, va parlar dels diners i, evidentment, quan es parla de diners i món financer, ell ho considera una espècie de feblesa o com un pecat, no? La set de diners. Això que...
Una font de corrupció, va dir fins i tot ahir.
Sí, fins i tot això, i llavors, bueno, que la gent no perdi l'esperança i tal i qual. Jo crec que és un papa molt realista i molt posat al dia, que toca de peus en terra i que canvia una mica el tarannà dels papes que hem tingut fins ara, aquestes apropacions que fa espontànies amb la gent, doncs tot això és una imatge engrescadora pels fidels de l'Església.
Senyor Reiteri.
Sí, no, jo efectivament una mica reafirmant el que han dit els meus companys, penso que és un papa amb un tarannà diferent al que teníem, que és un papa que es mostra més com a pastor, no?, que com a cap de l'Església, i això, bueno, crea moltes simpaties, no?, perquè parla dels problemes reals, dels problemes que tenen els cristians i la humanitat en general, i una mica a mi em recorda, encara que era molt petit quan era papa, a Joan XXIII, no? Una mica aquest tarannà molt proper a la gent. I que realment doncs és un motiu d'esperança, no? Perquè les coses, el papa anterior era molt diferent, era més cerebral, més teòleg potser,
intel·lectual, però també l'escoltava molt la gent, no?
Sí, 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 i tot el que ha escrit, realment jo m'he trobat amb amics que m'ho han comentat, no? Que realment ara, al tornar a llegir els escrits que havia fet, doncs s'han donat compte de la profunditat del seu pensament, no?
Segurament la trajectòria d'un i d'altre l'han marcat, no? Evidentment el papa Benet venia d'una trajectòria acadèmica i d'una trajectòria més intel·lectual. Aquest papa ve d'una trajectòria molt més pastoral, és a dir,
del carrer.
Ha sigut un sacerdot de parròquia, ha sigut un bisbe auxiliar, ha sigut bisbe i després arcabisbe. Em sembla que amb trajectòries diferents, que vol dir que segurament marcant estils diferents, clar, també. No sabem els escrits que farà aquest Sant Pare, els escrits que ens ha deixat el papa Benet són d'una profunditat molt espectacular. Segurament ell era conscient que podia fer això i no podia fer altres coses, i per això ha renunciat i ha encarregat que segueixin fent la seva tasca amb altres temes que ell no s'hi veia amb cor, aquest nou Sant Pare, no? Em sembla que pot ser una feina molt complementària la d'un i de l'altre.
Sí, un és més de la formació, un altre de l'acció, podem
Exacte.
Dir, no? De l'acció catòlica, ja que alguns de vostès venen de l'acció catòlica, sí, doncs saben el que és això, i el que és la formació acadèmica, doncs és una altra cosa.
També, no, evidentment. I segurament, combinant-ho tot, podem tenir una anàlisi del que ha sigut aquests dos pontificats, que al final l'Església potser sí que faci un canvi
Tant de bo sigui canvi positiu. Quan diem canvi radical, doncs potser una adaptació al, al futur
bueno,
immediat.
Afrontar els problemes que hi ha, no? I la, a les situacions a les que s'ha d'afrontar. El...
Sí, no, jo el que volia dir és que Benet XVI, doncs, quan va entrar en el papat, portava molts anys a la cúria, no? I llavors això també el deslliga una mica del tracte directe de la gent, no? Perquè estàs analitzant altres problemes, problemes d'estat, problemes de... Llavors, és normal que el papa que ve ara, que és un papa que era un bisbe, no? Un bisbe, arcabisbe, doncs fins fa poc doncs, estava fent confessant i donant les homilies que tocaven sí. I en ple contacte amb els problemes de la gent, no? Una cosa que m'ha sobtat encara que amb aquesta trobada que han tingut els dos papes és una mica la imatge de Benet XVI amb aquests pocs mesos que han passat. Sembla com si tot el pes de l'Església dels últims anys, tot l'esforç que ha fet, li ha caigut a sobre, realment.
I s'ha deteriorat físicament. S'ha
envellit.
És que és impressionant. O sigui, ho compares fa 3 mesos i el veus una persona bueno, pues que es mou normal. I en canvi ara el veus en una, realment en una situació una mica delicada físicament, no? Cosa que bueno, doncs és molt d'agrair tot l'esforç que ha fet per l'Església, però per un altre costat, doncs, em fa una mica de pena, no?
Sap greu que l'hagi desgastat tant,
sí,
no?
Sí.
Potser nosaltres no ho sabíem veure i ens va sorprendre quan va renunciar i en canvi ara s'explica potser una mica més. Bé, senyors, deixarem el tema del papa. Sobre la imatge dels dos papes, algun comentari més? Senyor Caminal, senyor Sabater?
De fet, la imatge a mi que sóc una mica així, un miro des d'una mica lluny, tot això. El papa Benet, per mi, quan va entrar ja se'l va etiquetar com un papa molt conservador, progressista i de fet ja donava una imatge de persona gran, eh? Ja no, clar que aquest temps que hi ha estat pues, l'ha deteriorat moltíssim i ara pues, ens arriba un papa molt senzill, molt proper amb un altre tarannà, no? Els casos que va passar en el Benet del Wikileaks i tota la història aquesta dels papers i tot això pues, jo crec que això el va deteriorar moltíssim i va ser la xispa que va encendre la seva decisió, no?
Això es comenta, tot i que tampoc...
Bueno, és que la cúria està molt tancada, eh? Això tampoc ho sabem mai, però de cara a l'exterior, i almenys és la meva impressió és aquesta, no? Que li va esclatar una bomba a les mans i no va poder-ho gestionar de la manera que ell semblava que podia fer-ho.
Evidentment no coneixem els detalls, però passen coses com a tot arreu, clar, naturalment, no? En el si de l'Església, i bé, a veure si s'aplica aquella màxima de Joan XXIII, ja que l'han citat vostès, d'obrir finestres i de deixar entrar aire fresc.
Bueno, i va parlar d'esperança, no? I de, sí. I de tenir esperança, jo crec que està bé.
I de, que no podem estar tristos, els cristians.
Sí. Home, no, amb la que cau.
Amb la que cau, però que el Sant Pare parli d'esperança i de basar la nostra esperança en l'Evangeli i en Jesús, bé, com a mínim és un crit a mobilitzar-nos, no?
Recordem que ahir era a nivell de totes les diòcesis del món la Jornada Mundial de la Joventut, com cada diumenge de Rams, i en aquest dia on va encoratjar molt els joves a treballar pel futur, també va confirmar que Francesc serà present del 23 al 28 de juliol a la Jornada Mundial de la Joventut Extraordinària de Rio de Janeiro. Bé, ara entrarem en altres temes, però abans amb el Gerard Carrión. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Comentem aquests temes breument, Xipre, sobretot, i altres qüestions polítiques i socials.
Sí, perquè la zona euro ha ratificat l'acord pel rescat de Xipre, que han arribat de matinada el president del país i els organismes internacionals. Les condicions per aconseguir l'ajuda internacional de 10.000 milions d'euros per salvar la banca i evitar la fallida inclouen la reestructuració del primer banc del país, també la dissolució del segon i pèrdues importants per accionistes i per grans dipositants.
El diàleg Catalunya-Espanya i el problema social de les entitats del tercer sector també són notícies.
Sí, el govern espanyol fonamenta en l'interès mutu el nou clima de diàleg amb Catalunya. El Partit Popular, de la seva banda, insta a aparcar els motius de desacord bilateral i creu que es donen les condicions òptimes perquè se celebri una reunió entre el president Mas i Mariano Rajoy. I per últim, com comentaves, pel que fa al tercer sector, doncs ahir va haver una entrevista al Canal 324 i la presidenta doncs, del tercer sector ha destacat que són 600 milions els que els deuen les administracions, 400 dels quals la Generalitat. Recordem que el tercer sector atén actualment 1.700.000 usuaris i la falta de suport financer doncs complica la seva actuació.
Gràcies, Gerard. Més notícies a les 9. Fins ara.
Fins ara.
Ara fem una pausa en la tertúlia que compartim amb el president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, només fins al 27 de març, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes d'alimentació, bazar i tèxtil.
20% de bonificació per bescanviar les teves properes compres d'Hipercor del 28 de març al 10 d'abril.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i seran tres quarts de nou. Estem compartint des d'una mica abans de dos quarts la tertúlia d'actualitat avui en el primer cafè de Ràdio Estel amb l'expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Bé, comencem, senyors, si els sembla, parlant de Xipre, perquè tenim aquesta notícia. L'Eurogrup ha ratificat l'acord per rescatar aquesta illa, aquest país, que està sent notícia, tot i ser un país molt petit, però està sent notícia perquè pot comprometre tota la Unió Europea i una mica la sensació d'alarma que tenim aquí sobre quan es parla de corralito, per dir-ho així, no? O de limitar els estalvis dels ciutadans, és certament preocupant.
Jo tinc la sensació d'estar en un model econòmic feudal, és a dir, en el que els senyors feudals, per tal de cobrar el seu delme, els és igual si condemnen a passar fam en els seus vassalls, no? Una mica era aquesta la situació que vivia.
O sigui, els senyors feudals són l'Eurogrup.
Exacte, aquest espècie d'Eurogrup, el capital, els tot aquest...
El fons monetari, tots implicats allà. Sí. Banc Central Europeu.
I els és igual per tal de garantir que els bancs prestatàries, que són els que han de cobrar els deutes d'aquests països que s'han endeutat més, puguin cobrar allò que esperen, doncs els és igual enviar la misèria als vassalls, que són aquests països que segurament tampoc han tingut prou capacitat de gestionar els seus recursos i que ara es troben condemnats a la misèria, no? I el que passa a Xipre jo crec que ja és un pas més, és a dir, ningú havia gosat tocar els estalvis i ara es gosa, potser perquè és un país petit, potser perquè és un país sense massa repercussió i segurament és una prova de veure què es podria fer en el cas d'haver d'arribar a altres situacions. No, jo ho veig una mica així. Aquí, qui mana és la banca, qui mana són aquestes autoritats a l'ombra que, al final, deixen aquesta Europa que havia de ser una Europa social i una Europa de les persones en un no-res, no?
Sí, jo crec que, efectivament, és una llàstima que passi això, però amb aquest sistema que el Quim diu que és feudal, ningú ha obligat...
El comparo, eh? No, no,
ningú
no, no és que ho sigui no, de debò.
Però ningú ha obligat a cap país a entrar dins del sistema. Al revés, hi ha molts països que farien el que fos per entrar. Per
tant, no sé si ara ho faria.
Bueno, sí, sí, tens Turquia, que està allà mateix. Que
una, s'havia parlat del Marroc, fins i tot.
Una de les condicions que posava per ajudar a Xipre amb l'explotació dels recursos naturals era que es presoners perquè pogués entrar. No? Per tant, hi ha unes normes, unes regles, i amb aquests països petits que han estat sobredimensionats econòmicament perquè han tingut imposicions estrangeres i que han fet de la banca pues, una banca falsa perquè no, la banca no representava el moviment econòmic que tenia el país, doncs s'han trobat en un moment determinat doncs, que no tenen líquid suficient per respondre. Clar, la Unió Europea el que no pot fer és contínuament anar donant diners a fons perdut. Perquè dir, escolti, gestioni millor els seus bancs, escolti, jo no tinc per què solucionar el seu problema contínuament, ja li he solucionat molt, per tant, s'ha de buscar una solució. Estic d'acord que la solució que s'ha trobat pot ser injusta, no? Però hi ha tantes coses injustes, inclús dintre el nostre país, vull dir que a vegades paguen justos per pecadors, vull dir, això de la injustícia tindríem molt que parlar, no? Jo crec que arribar a que els 100.000 euros no es toquin és una bona cosa. És una bona cosa que per almenys tens 100.000 euros que aquests no te'ls tocaran. I a partir de 100.000 euros hi haurà una quita d'aquestes persones per poder fer front amb, aquesta, amb aquest forat que tenen. No?
Senyor Caminal?
Bé, en el món aquest financer és el cas de Xipre i en molts altres casos pensem com el financer és el qui té el poder a nivell econòmic mundial. És un món que ben bé no sabem on és volàtil, però que són els que tallen el bacallà. I una vegada una persona, que a més bastant acaudalada, em deia per fer calés no s'ha de tindre escrúpols. Uh-huh. I en aquests casos es veu evidentment que el món financer no té cap escrúpol de carregar-se un país mentre no toquin les seves fortunes. No? En aquest cas a Xipre, doncs, evidentment, es veuran obligats a carregar-se un banc i mig perquè no té liquidez. Un cas paral·lel a la Bankia, vull dir que a última hora els pobres treballadors i estalviadors d'aquests de 100.000 euros són els que patiran les conseqüències. Les grans fortunes jo crec que se'n salvaran perquè tenen mecanismes i medis per poder-ho fer. I al final doncs, és l'administració pública, en aquest cas doncs, els fons europeus, els que han de salvar les males gestions d'aquests mons financers que han especulat fins al límit, més enllà del límit de lo permès.
Sí, però jo encara no he vist cap responsable de la gestió dels bancs ni aquí ni a cap país processat.
No passa res.
No? I són els que han pres les decisions...
Però no sols això, sinó que ara s'està tornant a fer els mateixos pecats.
El mateix. Bankia
torna a fer
una propaganda...
Caixa Catalunya, o sigui...
Tenen immunitat.
El sistema està pensat... I està pensat per actuar d'aquesta manera. O sigui, que on el sentit comú i la responsabilitat no entren dintre. O sigui, l'únic que entra és el resultat numèric. I això és greu.
Molt greu. Sí, perquè jo comparteixo el que diu el Caminal. És a dir, no has de tenir escrúpols si vols fer diners. I si vols dirigir un banc, n'has de tenir menys. Jo crec que al final arribes a aquesta conclusió. No t'emporta... No n'hi ha cap més. És a dir, el que importa... O sigui, està demostrat que les preferents van ser una estafa. Doncs que algú pagui per les preferents, no?
Però és que des del govern d'Espanya, des del Banc d'Espanya, s'instava als bancs a vendre preferents.
Sí.
És que clar, allà arriba un moment que dius, bueno, escolti, és que a mi m'ho diuen des de dalt, no?
I com podem canviar tot això?
Mira, jo la setmana passada vaig llegir una entrevista a un ex primer ministre de Suècia a la contra d'un diari important de La Vanguardia, concretament, que deia que un país, per ser democràtic i ser independent, ha de tenir el seu deute controlat, i explicava una miqueta la seva experiència de com, quan va arribar a ser primer ministre, va anar a Nova York, va haver d'entrevistar-se amb els qui gestionava el seu deute, que eren el deute del país, que eren una sèrie de jovenets que li van preguntar com és que pagava tant atur, com és que pagava tanta sanitat, i va veure que si els havia d'explicar la seva política en aquells xavals no faria res. Per tant, va decidir prendre decisions que el van portar a prendre a perdre el govern, però van fer que el seu país exportés, que ara no tingués el deute que tenia, etc, etc. Per tant, aquí s'han de prendre decisions valentes com aquesta. I fer de la política una política racional al servei de les persones, que és el que em sembla que els països que ara se n'estan sortint han fet, no? Ara, i controlar que qui pren decisions sobre el món financer també estigui, tingui un marc que faci que això no ens porti tots a la misèria, perquè al final el de Bankia i el de Catalunya Caixa ho estem pagant tots ara.
Mm-hmm. Aquest és el problema, que ens falta bastanta cultura política i bastanta responsabilitat per part dels polítics i fins i tot rigor a l'hora dels que fan aquestes actuacions fraudulentes, no? Pensem que el món financer, que hi ha uns caps i uns dirigents que ningú coneix i que ningú a més ha elegit, i que a més no tenen ni fronteres, ni tenen passaport, ni tenen res, estan a tot el món, és aquest món que és incontrolable. Però a nivell d'estats, jo penso que falta molt rigor i molta responsabilitat per part dels polítics, hauria de ser, i dels financers. Els polítics, el que passa és que freqüentment es deixen enganxar en aquest món de corrupcions. I els casos ja veiem que surten com a bolets a la tardor, no? I tot això intentant amagar-ho tot, perquè el dia que peti tot és descomunal aquest món que hi ha tan estrany i tan brut que remena tant però que no mai acaba de sortir a la llum, no? Uh-huh. Llavors jo crec que aquí fins i tot els ciutadans crec que necessitem un exercici de responsabilitat i vetllar una mica pels nostres impostos, pels nostres diners, a veure què se'n fan, perquè a última hora ens adonem que els polítics que són corruptes al final la gent els tornen a votar, no sé per què.
Sí, sí, sí.
Per imatge, per simpatia, bueno, és una mica així, però ha fet moltes coses inútils. I aquí crec que la gent també hi tenim molta cosa a dir. I malauradament a les eleccions, a l'hora de passar per les urnes, això no es reflecteix.
Uh-huh. Sí, raons n'hi hauria moltes, no?, per pensar per què es torna a votar els polítics, malgrat tot. Senyor Reiteri.
Efectivament, però i a mi el que em fa més pena és veure el tarannà dels nostres polítics, no? Que davant d'aquests casos que hi ha, en vez de mirar pel país i mirar de fer les coses bé, l'únic que es preocupen és de desgastar l'oposició o desgastar en el govern o desgastar a qui sigui per arribar a ells. Llavors, l'altre dia vaig veure una imatge a la televisió que sortien els dos, bueno, doncs el principal opositor del govern, i realment feia pena, no? Perquè veies que s'aferrava a qualsevol cas que hi hagués per desgastar l'altre sense donar respostes. O sigui, sense fer un pla junt amb el govern o amb qui sigui per sortir d'aquí tots junts, no? Per mirar pel bé de la ciutadania. I això és molt trist, no? Penso jo, mirar tant per un mateix, no?
Mm-hmm. Ara el perill que el problema de Xipre s'estengui en altres països europeus, entre ells Espanya, creuen que de moment l'hem contingut?
Si ens hem de fiar del que es diu, diuen que no. Ara, jo penso que això, ho deia abans, és un experiment que ha fet l'Eurogrup en un país petit, en un país sense massa repercussió política i social, i veurem si surt bé, no ho sé, si es podria aplicar en altres països que necessitin rescat, no? Uh-huh. Jo crec que tot és possible en el context en el que ens estem movent i en el mateix context que dèiem de no control democràtic per part de determinats àmbits en què es prenen decisions que després ens afecten a tots. És a dir, nosaltres votem el Parlament, però no votem el Consell d'Administració del Banc d'Europa, no?
Que té un poder important, el Banc Central Europeu. Alguna cosa sobre això, per tancar el tema? Deixem aquí el tema de Xipre i veurem com evolucionen les coses, naturalment. Parlem d'un altre problema social que hem conegut aquest cap de setmana a través d'una entrevista a la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, que denunciava que les administracions deuen aquesta trentena llarga d'entitats del tercer sector, entre elles Càritas, la Fundació Pere Tarrés i moltes altres, més de 600 milions d'euros. Bé, això de les xifres, en tot cas, posem-ho amb tota la prudència del món, però hi ha un deute important, i un deute important que afecta, en aquest cas, els més febles. És un problema important. No sé si el senyor Sabater vol obrir foc en aquest tema, que està també implicat en aquestes qüestions de polítiques socials.
Sí. Primer aclarir que Àngels Guiteres és la presidenta de la taula del tercer sector social.
Vostè és de l'Observatori, que és una altra cosa.
Sí,
expliquem la diferència entre els dos àmbits.
Bé, en tot cas, la taula és una entitat que agrupa 35 grans plataformes d'acció social del nostre país, FEDAIA, o Pere Tarrés, o Càritas, o Creu Roja, o les entitats de droga dependents, o tot l'àmbit, el ventall de les entitats que en el nostre país treballen contra tots els les causes de pobresa i exclusió social, i l'Observatori som això, un centre de recerca que intenta donar fer estudis en la mesura de les nostres possibilitats per explicar quina és la realitat de, més o menys objectivament, no?
I en tots els àmbits, no només en el social.
I no només en el social. Nosaltres treballem en l'àmbit ambiental, en l'àmbit cultural, en l'àmbit de joventut. I per tant, quan parla l'Àngels, parla d'aquest àmbit social, que és un dels que està més tocat, per altra banda, clar, perquè recordem que en el nostre país la xarxa d'atenció social està molt basada també en aquestes grans entitats, no? O grans o petites, molt arrelades, molt focalitzades en treballar en temes concrets, no? I aquest deute, evidentment, és important. Però a mi em sembla que el que cal destacar no és només la xifra absoluta del deute, sinó allò que l'Àngels ha dit en el seu entorn, no? Que ja ho va destacar la setmana passada en una intervenció en el Fòrum Europa i que ha tingut bastanta repercussió, que és la necessitat de fer canvis importants en la nostra societat, no només en el finançament, sinó en la recaptació, és a dir, lluita contra el frau fiscal. Si volem un país just, hem de lluitar contra el frau fiscal. I després hi ha un element que com a país també crec que l'hem de posar sobre la taula, que és que allò que recapta aquí pel 0,7% ens en retorna menys de la meitat, no? I per tant, si tinguéssim aquests dos elements controlats, segurament les nostres entitats i la nostra acció social no patiria aquestes conseqüències.
El 0,7%, recordem-ho, de la declaració de la renda de cada ciutadà, la creueta famosa, sí, que és un àmbit de decisió important per als ciutadans, no? Decidir on poden anar.
Bé, aquesta és l'única decisió que tu fas sobre els teus impostos, és a dir, sí, tu pots decidir que el teu 0,7 va a entitats socials.
I a l'Església, els dos o un dels dos?
Un dels dos, tots dos o cap, no?
Clar.
Pots renunciar a la decisió, pots exercir la teva decisió o pots exercir-la en el 50%. I això és important, perquè aquí recapta molts diners i se'n torna menys de la meitat.
Sí, sí, un altre front d'aquest problema.
Aquí el govern ha posat recursos, tot això està per la via judicial, però aquí hi ha un element no només per part del govern central de control d'això, sinó per part de les grans entitats estatals.
Les d'àmbit estatal
que també, clar, amb això ells recauden molts diners i també se'n perdrien. No?
També hi hauria l'argument de la solidaritat interterritorial,
sí,
però en aquest cas...
Però d'altra manera no es perdria, és a dir, estem allà mateix. Segurament hi ha un moment en què la solidaritat rebassa allò que és raonable.
Senyors, sobre això, a partir d'aquesta reflexió que ens fa Quim Sabater, senyor Caminal, per exemple, el problema dels deutes.
Parlant del 0,7%, tothom el reclama, aquest 0,7%, és molt gourmand, eh? No són d'aquestes entitats, sinó que n'hi ha sortit d'altres i moltes que, sisplau, sí, feu el 0,7%, poseu-lo a l'entitat que estem portant nosaltres. De tota manera, aquí el problema més gran que hi ha és que la clau de la caixa la tenen al govern central. I, per tant, ells poden discriminar o encarar uns recursos en un costat o un altre. I amb això, no solament amb aquest món del tercer sector, de les entitats i les polítiques socials, sinó amb tot el que és l'economia de funcionament d'un país. El problema és la clau. Quan es retallen recursos, jo penso que s'ha de valorar què és prescindible i què és imprescindible. I en aquest cas, les polítiques socials, ambientals i les polítiques aquestes de les entitats, és imprescindible que funcionin i és imprescindible que tinguin el finançament que necessiten. S'estan gastant moltíssims diners en armament, per exemple, i ens deixen abandonats aquest sector que és tan important per la societat. Són, a vegades, decisions que són incongruents, però és el que té de greu o de dur la política a l'hora de decidir on van les inversions. I en aquest cas, jo crec que sí que tenia raó l'Àngels de dir que estan molt abandonats i que si no hi ha recursos això no pot tirar. I solen funcionar. Malauradament tot això solen funcionar perquè hi ha un equip de voluntariat que ho fa funcionar de moment de manera una mica precària, però ho fan funcionar.
Mm-hmm. Senyor Reiteri?
Sí, no, efectivament, jo crec que aquest sector és el que menys s'hauria de tocar i tindria que tindre els recursos que necessita. Però, bueno, sempre es parla aquí de flexibilització del dèficit, no? I jo crec que hauríem de ser més valents, o almenys ser més realistes, i dir reducció del dèficit. Hi ha coses que no es poden pagar, i dir-ho clarament, però és que ningú té la valentia suficient per dir-ho. Llavors, però ni els del tercer sector, que diuen flexibilització del dèficit, escolti, digui el que es pot pagar, perquè està clar que el seu no ho podem retallar, perquè hi ha gent molt necessitada, però digui d'on s'ha de retallar, i diu clarament. Amb armament sol no ho solucionem, això.
No, però ajuda.
No, però tampoc parla només de... Parla de mesures concretes, és a dir, control del frau fiscal...
Amb control del frau fiscal, que totes les eleccions, anys i anys, es parla del mateix tema, escolteu...
N'hi ha. Un 25% de l'economia d'aquest país no està sota control de l'Agència Tributària.
Hi ha un frau fiscal evident i potser o no es combat prou o no amb prou eficàcia, vaja.
Exacte.
Ho deixem aquí, gràcies. No hi ha temps per més, però els agraïm la seva companyia i les seves reflexions avui a la tertúlia. Joan Carles Reiter i Quim Sabater, i des de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Que vagi molt bé. Bona Setmana Santa, bona Pasqua,
bona
fins
Pasqua.
La propera.
Això.
Adéu-siau.
Bona Pasqua.
Quan són les 9 ara mateix, el Gerard Carrión ens porta l'última hora informativa. Després ens visitarà Daniel Ruiz Trillo, que acaba de publicar un llibre titulat 40 plaers, petites coses que fan la vida més dolça. Amb ell parlarem d'aquest treball que acaba de realitzar aquest jove escriptor. I després tindrem Mons sense fronteres amb Àngel Miret i La vida en sol fa morir el Casals. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Després de 12 hores ininterrompudes de negociacions, hi ha acord europeu pel pla de rescat de 10.000 milions d'euros per a Xipre. L'han tancat de matinada el president del país, el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, el del Banc Central Europeu, Mario Draghi, i la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, i després l'han ratificat els ministres d'Economia de la zona euro, l'Eurogrup, a poques hores que el Banc Central Europeu complís la seva amenaça de tallar la liquiditat d'emergència al sistema financer de l'illa. L'extreballador de Hong Kong en Shanghai Banking Corporation, que el 2009 va revelar informació de 130.000 comptes de l'entitat i va destapar un gran frau fiscal, Hervé Falciani, ha lliurat noves dades al govern espanyol que poden fer avançar la instrucció del cas Gürtel, segons explica el diari El País. La nova llista Falciani inclouria informació de centenars d'evasors, alguns dels quals serien dirigents del PP relacionats amb la trama Gürtel, segons aquest rotatiu. El cas dels expedients de regulació d'ocupació fraudulents d'Andalusia ha agafat nova volada tant en l'àmbit judicial com també en el polític, fins al punt que el president de la Junta i del PSOE, José Antonio Griñán, s'ha vist obligat a comparèixer davant de la premsa i ho farà aquest dilluns per primer cop des que la setmana passada la jutge Mercedes Alaya va reactivar el cas. I el tercer sector viu de prop la cruesa de la crisi, d'una banda per les persones que atén i de l'altra pels impagaments d'unes administracions escurades. La presidenta de la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya ha explicat que ja són 600 milions el que els deuen les administracions. D'altra banda, des de la taula s'ha tornat a reclamar a l'Estat espanyol que torni a Catalunya el 100% dels diners que recapten amb les declaracions de la renda per finalitats socials.
Ràdio Estel.
L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, es pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper dilluns 25 de març, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Plaers, petites coses que fan la vida més dolça. Aquest és el títol d'un llibre que acaba de publicar l'editorial Paralelo Sur Ediciones en una nova col·lecció per a llibres en català, Col·lecció Garbí. Daniel Ruiz Trillo, el seu autor, que és professor de llengua catalana secundària, ha publicat ja diversos treballs aquests últims 12 anys i ara, després de guanyar alguns premis literaris, surt amb aquest treball on es parla de diferents tradicions, de diferents realitats de casa nostra i també de molts costums que ell presenta com a plaers. Plaers per endolcir la vida, per tenir allò que el Papa Francesc ens deia ahir, més alegria en una vida que també ens dona motius per la decepció i la desesperació de vegades. Amb el mateix Daniel Ruiz Trillo parlem durant els propers minuts. Ens acompanya en directe Daniel Ruiz Trillo, que, com deia, és escriptor i professor de llengua catalana a secundària. Hola, bon dia, benvingut.
Hola, Ignasi.
Com estem?
Bé.
Primer de tot, felicitats, perquè vostè és jove i té una trajectòria ja interessant de treballs i de premis.
Sí, home, sí, gràcies.
Què destacaria dels treballs que ha fet abans d'aquest 40 plaers?
Fins ara, sobretot, havia escrit poesia, doncs... De la vida en general, amor, desamor, etc, coses quotidianes, però, de fet, he publicat 8 o 9 llibres de poesia des de fa molts anys, i ara últimament doncs, em dedico més a això, a relats curts, a novel·la, a assaig, diari, una mica més a narrativa.
Daniel Ruiz Trillo, per exemple, ha guanyat els premis literaris La Pinya de Sant Feliu de Codines, Jocs Florals d'Horta Guinardó a Barcelona, Enjoy Barcelona i Marató Poètica de Sagrada Família. El seu blog, versus.cat, també ha guanyat els premis Blogs Catalunya de l'any passat, el 2012. I Daniel Ruiz Trillo, a més, és director del Festival Poema Estiu. Per tant, moltes coses sempre amb la literatura i amb l'expressió artística de la llengua com a denominador comú, oi?
Jo crec que una de les coses que a les persones, ara que parlaves del Papa, no?, per exemple, a les persones ens fa més humanes i més persones, no?, és precisament això, la comunicació. I la comunicació està feta en paraules. I les paraules jo crec que són un vehicle molt important per poder acostar-nos, per poder omplir-nos doncs, d'amor, de tendresa, de bonhomia, de joia, d'alegria, de tot això que fa que la vida sigui un plaer. Tot i que és veritat doncs, que hi ha coses molt dolentes que ens envolten i que estan a la web doncs, també per fer-nos mal, i a vegades també gent. Però la vida, malgrat tot, és un plaer i s'ha de veure així, perquè si no la veus així, malament rai.
Dues paraules li volem demanar a Daniel Ruiz Trillo sobre el seu blog versus.cat. Què ofereix vostè en aquesta pàgina? En aquest blog?
A veure, primer, vostè no, perquè nosaltres som 80. Som 80.
Per tant, vostè amb els seus... Jo amb el seu equip.
Sí, jo l'edito, però som 80 poetes catalans actuals a versus.cat, que ofereixen els seus poemes, a vegades hi ha prosa poètica també, hi ha entrevistes, hi ha comentaris, hi ha ressenyes de llibres o d'activitats, hi ha una mica de tot. I també fem, a part del blog, doncs recitals i festivals, com per exemple el Poema Estiu, que és el Festival de Poesia de l'Empordà, que aquest any ja farà la seva tercera edició. Però versus.cat és una comunitat. És una comunitat... Clar, com que jo l'edito, parlen de mi, però és una comunitat i aquesta també és una mica la gràcia, perquè si no, un blog personal dura poc.
Sempre és la persona, pot interessar algun tema ocasionalment, però quan hi ha un equip potser hi ha més...
Hi ha més caliu, també hi ha
més enriquit.
Hi ha més treball, sí, hi ha més riquesa també humana, i hi ha més treball, hi ha més coses a oferir a la gent, no?, als lectors.
Parlem ara del llibre 40 plaers, petites coses que fan la vida més dolça. Jo ho apuntava a vostè ara mateix quan deia que això, que si no ens prenem la vida amb alegria i no valorem allò que té de plaer, doncs malament rai. Bé, aquí parla vostè de valors, de moltes realitats de la nostra vida. Com estan connectats aquests capítols del llibre? Què és el que vostè intenta transmetre?
Jo el que he intentat és això, és oferir una visió de la vida, que ja feia com 3 o 4 anys que anava de tant en tant publicant en algun diari o alguna revista, o a versus.cat mateix anava publicant plaers. Ja feia temps que els n'anava escrivint, potser n'he escrit 90 o 100, no? Però aquí n'he recollit 40, de fet, perquè jo ara, de fet, d'aquí res, una setmana, com qui diu, el dia 1 d'abril faré 40 anys. Vull dir que he lligat una cosa al tema, diguéssim, personal, la meva història personal, el 40, per fer-ho amb números rodons, perquè podia haver dit 20 plaers, 25, 30 o 70, no? I 40 he lligat una cosa amb l'altra, però a veure, no tots són iguals, però sí que la majoria són relats curts, d'una pàgina, dues o tres, i és una prosa poètica intimista, personal, molt personal, però molt universal alhora. I hi ha tres tipus de plaers que destacaria. Els que parlen del menjar, la beguda, etc. No?
Parla del pan tomàquet, per exemple,
sí,
un dels
sí,
capítols.
Sí. Les garotes...
Sí.
Els que parlen de l'aigua, el mar, la piscina, la platja, el riu, la cascada, el pantà, etc. I els que parlen de compartir en general, o sigui, viatjar...
I aquí surt el Barça-Madrid, per exemple, també.
Sí, 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 perquè, de fet, quan l'estava acabant d'escriure el llibre, que va ser l'any passat, deu fer més o menys, deu fer un any, era aquella època i que n'hi va haver 6 de seguits, no sé si te'n recordes.
Sí,
ni
va ser fa dues temporades.
Sí, sí, fa dues temporades.
Allò, fa reguitzell de clàssics, sí. Entre la Copa, la Champions, la Lliga.
Sí, sí, que estem vius de miracles perquè...
És un estrès, els aficionats al futbol.
Sí, sí.
Però vaja, jo he posat l'exemple del Barça-Madrid perquè sempre té molta projecció, però hi ha altres temes, no? Com deia vostè, de viatjar, no?
De viatjar a Sant Jordi, Venècia, caminar, llegir el diari... la migdiada, mandrejar, perquè és molt important fer moltes coses, i aquí es veu que jo en faig moltes, però també, quan en fas moltes, després pots mandrejar un dia, que tampoc passa res.
No, i tant. Només els títols ja suggereixen plaers, no? L'amor, el diumenge, no? Allò d'un matí sí, diumenge sí. Amb tranquil·litat, per exemple, en l'entorn urbà, també en l'entorn rural... El dret a decidir, també, concretament en l'últim capítol, no? Surt tema molt polític actual.
Sí, sí, i que, a més, es titula 40 plaers, però de fet n'hi ha 39, i el dret a decidir és un plaer que està en blanc, i el lector ha de decidir, si t'hi fixes a l'última pàgina, i el lector ha de decidir quin és el seu plaer i escriure'l, si el vol escriure. Jo aprofito per dir que hi ha un Facebook que es diu 40 plaers, hi ha un blog que es diu 40 plaers, 40plaers.wordpress.com, i que la gent pot trobar doncs, tota la informació del llibre, d'on es pot trobar, de les presentacions sobre l'autor, els comentaris, etc. I que és això, que jo crec que el lector aquí pot escriure el que ell vulgui.
Doncs molt bé, queda obert, no? Hi ha una pàgina en blanc, però es podrien posar nexos, eh?
Sí.
Avui amb Daniel Ruiz Trillo hem parlat del seu llibre 40 plaers, petites coses que fan la vida més dolça. Certament en tot es pot trobar la dimensió positiva de plaer, perquè, clar, si un li agrada molt estar en moviment un diumenge al matí amb la ciutat buida, potser l'avorreix, no? Segons com es vegi, o un Barça-Madrid el pot estressar tant que decideix no veure'l, per posar només dos dels exemples. En tot cas, certament, si es veu la vida en positiu, es troben plaers i certament
I tant,
plaers, no només en el sentit hedonista, sinó en el sentit doncs, de gaudir, d'estar contents i de tenir...
Jo crec, aquest llibre, si llegeix, t'adones que els plaers... diguéssim, físics, no? Això de menjar, beure, normalment, si es fan en companyia, es fan compartint, són plaers espirituals, són plaers que t'omplen, perquè dius, si tu menges, encara que sigui molt bo un pa amb tomàquet, tot sol, no és el mateix. I llavors, és un llibre que també és, parla de plaers, també espirituals, evidentment.
Recomanem, doncs, aquest llibre, 40 plaers, petites coses que fan la vida més dolça, un dels treballs que ha fet aquests anys, l'últim concretament, Daniel Ruiz Trillo, que és escriptor, professor de llengua catalana a secundària i ara ens ha visitat per presentar-nos aquest llibre. Hi ha hagut alguna presentació pública ja d'aquest llibre o es presentarà properament?
Es presentarà, la primera serà el dia 5 d'abril.
5 d'abril.
A la llibreria La Ploma, de Sagrada Família, Sicília 332. A
divendres 5 d'abril.
Sí, a les 7 del vespre. I això, i serà un plaer doncs, compartir-lo amb vosaltres. Em sembla que en teniu un per sortejar, no sé com ho feu, això.
Doncs ho farem en algun proper programa, sí. aquest llibre, i el sortejarem amb molt de gust. Gràcies, Daniel Ruiz Trillo, per haver-nos
acompanyat. Gràcies a tu.
Bona Pasqua i fins una altra.
Bona Pasqua i a reveure.
A reveure.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quart de 10 i 3 minuts i mig. Comencem Món sense fronteres, l'estona dedicada a l'actualitat social sobre el món de la immigració i la marginació i sobre la solidaritat a casa nostra i a fora. Compartim sempre aquesta secció amb Àngel Miret, expert en polítiques socials, també gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, en el dilluns de Setmana Santa, bon dia i gràcies per haver vingut.
Bon dia i bona hora.
Suposo que aquesta setmana és una mica més curta laboralment i personalment i més llarga pel descans en algun moment.
Sí, pel descans, però també una mica per l'espiritualitat. No oblidem que la Setmana Santa també té uns continguts
i tant
que ens han d'ajudar, diguem-ne, a meditar una mica la nostra vida, no?
Doncs la vida de vegades la podem meditar també a partir del testimoni de persones concretes. Avui ens vol parlar vostè d'un personatge, d'un home senegalès que ha viscut uns anys a Catalunya i que ara torna al seu país, al Senegal, i ara ens explicarà en quines circumstàncies. Un home que, a més s'havia integrat perquè havia arribat a ser casteller, havia format d'un grup, d'una colla castellera. Es diu Serigny, i és un casteller que torna al seu país amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que l'havia tret d'un assentament, oi?
Sí, de la mateixa manera que presentava el llibre aquest de les petites coses que fan la vida més dolça, en aquest context que estem, doncs està bé explicar, ni que sigui una mica anecdòtic, algunes situacions que ens fan a tots plegats, els que ens dediquem una mica a la cosa social, també la vida més dolça. I com bé deies, doncs es tracta d'un xicot que l'Ajuntament de Barcelona té obert permanentment un pla de retorn. És a dir, totes aquestes persones que estan en els assentaments del Poble Nou heu de saber que està obert, entre altres mesures, un pla de retorn perpètu. És a dir, que tots aquells que volen se'ls fa un pla de formació en allò que ells desitgin, mecànica, sastreria, mecànica, el que sigui, i aleshores se'ls facilita el bitllet de retorn i, en el propi país, un acompanyament per posar, diguem-ne, un negoci, una emprenedoria del tipus que sigui. I bé, aquest home, doncs, en Serigny, doncs, que és un home que estava fortament integrat, però que va veure que ja no tenia més futur en aquí, ha muntat una sastreria que va fent, i el que és bonic és que la sastreria, aquí no, els oients no poden veure la foto, doncs posa la bandera catalana junt amb la del seu país, diu que la gent li pregunta de què és, i ell contesta dient, és el meu segon país, és Catalunya. Alhora ens envia una fotografia en la qual ella està, diguem-ne, amb una màquina de cosir, està fent-la anar, diguem-ne, i a darrere un pòster que li van fer els seus amics d'aquí, que diu sempre et durem el cor, Serigny. Per tant, en fi, en el mar de males notícies que tenim i que ja són continuades, està bé aquestes gotes de felicitat, aquestes gotes d'èxit d'una persona que aquí no tenia una expectativa de futur i que gràcies a la seva voluntat ella ha fet aquest aprenentatge de sastreria i a l'actuació, en aquest cas, de l'Ajuntament, doncs ha tornat al Senegal, ha omplert un espai, diguem-ne, professional que ha tingut sortida i es guanya la vida, i per tant, i a més, una persona agraïda perquè altres, doncs, que també han fet aquest procés, doncs a vegades no en sabem res més o senzillament ens envien un correu dient que els hi funciona, aquest ha volgut donar un pas, ens ha enviat fotografies, en fi, una bona notícia pels dilluns d'aquesta Setmana Santa.
I tant, doncs el cas de Serigny, aquest senegalès que torna al seu país. Ara parlem del papa Francesc, Jorge Mario Bergoglio, i avui em sembla que Àngel Miret ens vol rescatar, també per a la reflexió dels oients, algunes frases d'ell, no sé si totes d'ara o també d'abans de ser papa.
D'abans de ser papa, unes quantes des del punt de vista més social, algunes que a mi m'han colpit.
Tant, entre les actuals, tant, que ja són molt socials també, i les d'abans de ser papa, Déu-n'hi-do.
A mi m'han colpit algunes, no? Per exemple, les llegiré en castellà, perquè és amb la seva llengua, diguem-ne.
Doncs endavant.
I així, diguem-ne, les precisem més. Són quatre frases, A mi algunes d'elles, ja et dic, m'han colpit de forma important. Una diu, aquesta la va fer l'any 2004, a raó de la homilia en el Tedeum del 25 de maig del 2004, i diu, una confusa cultura mediàtica mediocrizada nos mantiene en la perplejidad del caos y de la anomía de la permanente confrontación interna, distraídos por la noticia espectacular para no ver nuestra incapacidad frente a los problemas cotidianos. Això m'ha recordat molt, diguem-ne, aquesta tipologia de mass media, diguem-ne, d'escàndol, de crits, aquesta premsa que cada dia, diguem-ne, ens porta un tal... És la paradoxa aquesta de que en el món de la informació segurament estem menys informats que mai, perquè no tenim temps de meditar. El dia a dia se'ns menja el cúmul de notícies i d'informació. Per tant, aquesta primera notícia. Una altra que a mi m'ha interessat molt i que em recorda aquella cançó de, crec que era de Víctor Manuel i Ana Belén, que diu aquella cançó que diu «Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente». Segurament alguns recordaran la frase.
Exacte.
Jo la penso moltes vegades. I els empara amb un missatge de l'any 2002, del 2009, ens diu: el gran riesgo del acostumbramiento es la indiferencia. Ya nada nos causa asombro, nos estremece, nos alegra, nos golpea, nos cuestiona. La justicia social prohíbe que una clase excluya a la otra en la participación de los beneficios, apunta al bien común. Vol dir, novament, aquesta forma part, també una mica lligada amb la primera, aquesta màxim d'informació que tenim, de notícies contradictòries, en aquest moment aquí el país de fraus, ens pot deixar neutralitzats. I és una mica el que jo sempre he vingut insistint també des d'aquesta emissora, allò de dir, activem-nos, sensibilitzem-nos, siguem agents actius, no ens deixem arrossegar pel dia a dia, perquè és dia a dia que a vegades és tremendo en el sentit que ens pot deixar enorreats, ens pot deixar buits, ens pot deixar amb aquell esperit del salvis qui pugui. Ara, quan venia aquí, sentia una altra emissora de ràdio, i algú dels tertulians deia: mireu, tal com està el pati, jo crec que la teoria és salvis qui pugui. Parlava una mica del tema de Xipre i referit als estalvis. Mira, doncs jo crec que no. Jo crec just el contrari, veig que amb això el Sant Pare, jo coincideixo amb el Sant Pare.
Ens dona una lliçó d'humanitat, no? Perquè estem... I fins i tot ahir ho deia també a l'homilia, saltant una altra vegada senyor Miret a l'actualitat, deia la felicitat i l'alegria no és del tenir i del salvis qui pugui, podríem afegir nosaltres, no?
Efectivament, aquest home ha fet aquesta barreja entre el jesuïta i el franciscà que em sembla molt i molt interessant. Tercera frase, diu: la dignidad la tenemos por el trabajo porque nos ganamos el pan y eso nos hace mantener la frente alta. Pero cuando el trabajo no es lo primero, sino que lo primero es la ganancia, la acumulación de dinero, ahí empieza una catarata descendente de degradación moral. Tornem una mica a aquest esperit altament social, és a dir, l'ocupació, la dignificació a través del treball. Mirem aquests darrers anys com s'ha especulat, és a dir, ara estem amb els eres d'Andalusia, amb els Bárcenas, amb els escàndols, diguem-ne, dels partits polítics. El treball dia a dia és el que val, el treball dur, l'estalvi. Bé, doncs aquesta és una meditació del Sant Pare. I la darrera fa referència a la dualitat que ell presenta, és una dualitat que els cristians hem de tenir molt presents, entre l'estat endiosat, i diu, posa en la paradoxa, en un document de l'any 2001, el que és l'estat, com a, diu, el endiosamiento del Estado, que parece una especie de Dios, que todo lo puede, al cual nada malo le podría pasar, y se le puede pedir cualquier cosa. I llavors ell posa com a paradoxa i contradicció aquesta primera, la segona, que diu: ahora cunde la ideología contraria, el envilecimiento del Estado propio del más crudo liberalismo. És a dir, aquesta situació, diguem-ne, a la qual ens hem trobat, no?, des dels antics sistemes dictatorials feixistes o comunistes en les quals l'Estat, diguem-ne, ho era tot, a la situació actual en la que vivim, en la que justament doncs, s'està desbaratant aquest estat del benestar, aquestes garanties per la gent gran. Ja veiem que s'estan modificant totes les normes de jubilació, s'estan empitjorant les condicions de la salut, de la ciutadania, de l'educació, etc. En fi, per tant, un Sant Pare engrescador, un Sant Pare potent. Jo espero que aquestes paraules després es vagin reflectint en actuacions, per no dir aquella que segurament no deu ser certa, no?, però que diu que el Sant Pare li deia al Marini, que sembla que és com el cap de protocol de la Santa
Seu. Sí, la cerimonia principal, Guido, sí, Marini. Sí.
Aquesta frase que jo crec que deu ser molt dura, però alguna cosa deu haver-hi, que quan ell insistia per posar-se determinades, un vellut folrat amb ermini i sabates vermelles, diu que el Sant Pare li va dir: posi-se-la vostè, si vol. El temps de les disfresses s'ha acabat. Això diuen els diaris italians. Jo m'imagino que amb aquesta duresa no la devia dir.
No sembla que hagi
No sembla que sigui el to adequat per Exacte. Un home de la seva bondat. Però, de totes maneres, no està, el missatge no està gens malament. I la veritat és que ell, efectivament, va sortir amb aquell, amb el vestit aquest blanc, amb la creu de ferro i no la creu d'or. I la veritat és que s'han vist unes fotografies prou sense criticar ningú, no? Però les sabates que ell porta, que són unes sabates de cordó negre, més aviat...
Més senzilles.
Molt senzilletes i més aviat hi ha un punt gastades, no? I, per tant, escolta, jo estic molt content. Aquest dia estava veient una comunitat de monges, vaja, no em sap greu de dir el nom, les Clarisses d'aquí Barcelona, de Pedralbes.
Del monestir de Pedralbes,
del monestir de Pedralbes. Vaig estar parlant amb la superior i algunes monges per una visita que feia per altres motius, i les vaig veure entusiasmades també amb aquest Sant Pare. Estem parlant de dones grans, monges, i per tant vol dir que això no, aquesta il·lusió que està provocant el Sant Pare no només és dels sectors, diguem-ne, més juvenívols o més moderns de l'Església, sinó que fins i tot en aquestes comunitats de religioses, insisteixo, d'una certa edat, s'ha generat aquesta il·lusió que espero jo que no es malmeti. N'estic segur que no es malmetarà.
Doncs segur, perquè de vegades ja podem començar a sentir alguns comentaris de si aquests gestos són superficials o són només de cara a la galeria, però també hi ha un fons, i aquest papa té aquest fons que no hi ha dubte que no el malbaratarà. En aquest punt d'avui de Món Sense Fronteres fem només un incís per recordar-vos, amics oients, que avui sortejarem les 5 entrades dobles per a cadascú dels dies de l'espectacle Requiem de Mozart. De fet, només en queda un, que és avui a les 9 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Requiem de Mozart. A la web radioestel.cat, www.radioestel.cat, heu pogut fer aquests dies la vostra reserva, i d'aquí uns minuts direm el nom de les persones guanyadores. Senyor Àngel Miret, més temes de l'actualitat després, doncs, de parlar del Papa.
Sí, doncs mira, ara ja tornem una mica a aquesta crua realitat, és a dir, hem començat amb dues bones notícies, el Serinyi i després aquest Sant Pare que ens omple tots d'il·lusió. Mira, Càritas torna a constatar una escletxa entre rics i pobres, una escletxa que fa que les persones que guanyen més de mitjana guanyen 7 vegades més que les persones més pobres, i que aquesta diferència entre les rendes més altes i les baixes s'ha incrementat, atenció, un 30% des de l'any 2006, és a dir, que en 7 anys és una diferència molt i molt important, eh? És a dir, vol dir que no solament no primem aquesta situació, diguem-ne, d'estabilitat i d'alineació de totes les persones que viuen a casa nostra, sinó que s'està fent més àmplia. Té, per tant, un dels indicadors de desigualtat més alts de la Unió Europea, i aleshores Càritas ens posa sobre avís d'un risc de desestructuració social, que en frase de la presidenta de la taula del tercer sector de Catalunya, l'Àngels Guiteres, encara ho diu d'una forma més punyent, potser una mica exagerada, però en fi, en qualsevol cas la frase, si es buscava el titular, l'ha aconseguit. Diu, estem en risc d'una tragèdia nacional. Sí. La senyora Guiteres, que representa, en fi, l'estructura de la taula, més de 4.000 organitzacions arreu del país, en una conferència que ha fet aquests darrers dies al Fòrum Europa de Tribuna de Catalunya, ha fet una sèrie de crides, diguem-ne, pels deutes que tenen les administracions públiques amb les entitats del tercer sector. Entitats del tercer sector, a veure, que a vegades això no es sap, són aquelles entitats que treballen en cooperació amb l'administració pública o no, però a favor de les persones, diguem-ne, amb dificultats, sí, sí, i en qualsevol cas sense ànim de lucre. És a dir, que si les empreses aquestes obtenen beneficis, que en poden obtenir, lògicament, perquè hi ha un compte d'entrades i sortides, aquests beneficis sempre retornen a la pròpia empresa. Amb la qual cosa, diguem-ne, que pot haver-hi beneficis, perquè aquestes entitats estan obligades cada vegada més a treballar amb un operatiu molt similar al d'una empresa, és a dir,
comptes sanejats,
clar, d'una manera eficient, és a dir, tal, però que els beneficis, si els tenen, van directament a la pròpia entitat i, per tant, novament en benefici de les persones que gaudeixen dels serveis que presten. Eh?
Són 35 les entitats o plataformes que formen part de la taula d'entitats del tercer sector, i entre elles hi ha Càritas, Creu Roja i altres, no?, d'aquestes entitats d'acció social, com deia vostè, sí, vaja, d'ajuda als desfavorits.
De la crida, que és d'altra banda habitual, hi ha un tema que m'interessa remarcar, que és el tema de l'economia submergida, que, clar, té una doble cara, eh? L'economia submergida pels petits productors d'economia submergida pot ser una salvaguarda d'aquells aspectes vitals de subsistència, però ella crida molt l'atenció dient, escolteu, només que la quarta part de l'economia submergida a Catalunya es posés damunt la taula, no hauria d'haver-hi retallades. Diu ella, no sé amb quines dades es fonamenta, això ho desconec, que aquesta economia submergida a Catalunya genera uns 16.000 milions en negre, 16.000 milions d'euros, i ella diu que només que la quarta part, és a dir, que una 4.000 milions
d'euros
es poguessin posar damunt la taula, s'evitarien les retallades. No sé si l'assumpte és tan clar com ella ho manifesta, però en qualsevol cas em sembla una idea que val la pena considerar i tenir en compte. Cal treballar per evitar aquesta economia submergida, sobretot a les grans corporacions, perquè, insisteixo, l'economia submergida quan la parlem de petita economia submergida, a vegades, en aquests moments pot ser estrictament una font de supervivència.
Doncs vam parlar de la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, que ha denunciat la situació, i també de Càritas, que l'informe FOE se'n parlava de fractura social. I acabem parlant breument d'un desgavell judicial en desnonaments després de la sentència de la Unió Europea, que coneixíem ara fa uns dies.
Sí, aquest és un tema que hem anat seguint puntualment en aquest programa. El desgavell ve perquè a partir d'ara els jutges diuen coses diferents. Des dels jutges de Palma, que diuen que a partir d'ara seguiran d'ofici totes les clàusules, diguem-ne, que ho considerin abusives, altres que diuen que s'haurà de demandar el clausulat abusiu puntualment per cada persona. En fi, aquí hi ha una mica ara de moviment. Veurem com acaba. En qualsevol cas, és veritat que és una bona notícia. Tanmateix, també els notaris volen una reforma que els permeti impedir els abusos, perquè segons els notaris fins ara no tenien capacitat de conèixer quines són aquestes clàusules abusives, i han demanat al govern que qualsevol sentència que articuli, diguem-ne, una sortida del que és concepte de clàusula abusiva els sigui comunicat, de manera que ells puguin protegir el consumidor en el moment que realitza la formalització de la corresponent escriptura. Val a dir que un aspecte, diguem-ne, que a mi em sembla absolutament ja de rissa, és el que la patronal del sector bancari adverteix que a partir d'aquesta sentència els canvis legals podrien encarir i restringir el crèdit. Si no fos que fa pena, seria per riure, perquè la pregunta que ens ve al cap immediatament és quins crèdits, si és que no donen crèdits, si és que els diners només en aquest moment són per l'obtenció de beneficis i col·locar, diguem-ne, deute pública, la deute segura, per obtenir aquest percentatge de beneficis. Per tant, en fi, tot i que han d'assumir aquesta sentència, novament no donen la talla del que esperem avui del sector bancari, tanmateix igual que el govern. Quan a la vicepresidenta Soraya de Santa Maria, a la vista de la sentència de la Unió Europea, li pregunten si ha de fer alguna autocrítica, lògicament ella contesta que no, que de cap manera. I això em fa pensar, i acabo, Ignasi, que ja està bé que els estats no protegeixin els consumidors, sinó les grans corporacions. Això és una vergonya que espero que passi factura algun dia a tots aquests que no han estat capaços d'alçar a l'alçada dels drames que han provocat els desnonaments i els abusos contra la gent més feble del país.
I en el cas que es corregeixi quan visquem situacions.
Ja està bé, o sigui, que tinguem un govern que protegeix les grans corporacions i no els ciutadans.
Moltes gràcies, senyor Àngel Miret, per haver-nos acompanyat en la denúncia i en l'esperança també en aquest dilluns de Setmana Santa, segur.
Sempre per davant.
Gràcies, fins d'aquí a dues setmanes, perquè dilluns vinent és festa, dilluns de Pasqua, ens retrobarem d'aquí dos dilluns si tot va bé. Adéu-siau.
Molt bé, adéu-siau.
I bona Pasqua.
Igualment.
Acabem recordant que a partir del número 7 que hem triat per als sorteig dels qui han entrat a la web radioestel.cat per una entrada doble al Rèquiem de Mozart, avui a les 9 del vespre a Santa Maria del Mar. Tenim els guanyadors, que són Antoni Iglesias Valdés, de Barcelona, Maria dels Àngels Parcerisa Fages, també de Barcelona, Manel Terrades Candell, de Barcelona, Maria Paul Calvet, de Cunit, i finalment Xavier Marbà Rins, de Sant Pol de Mar. Aquests són els guanyadors dels sorteig de 5 entrades dobles per al Rèquiem de Mozart avui a Santa Maria del Mar. Felicitats!
Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primers dies de pontificat del Papa Francesc. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 75 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran.
Si alguna cosa caracteritza la nostra protagonista d'avui, aquesta és la passió, l'entusiasme que posa en parlar-nos de la seva activitat musical. A la Maria Antònia Figuerola de Sabadell li apassiona l'òpera. Ha vist funcions a molts teatres i també als cinemes, però gaudeix molt especialment dels muntatges que realitza l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Coneguem-la.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Maria Antònia Figuerola Costa. Vaig néixer a Sabadell ja fa molts anys, ja vaig 35. Per tant, ja tinc 77 anys. Sempre he viscut a Sabadell, he treballat a Sabadell, gràcies a Déu, tota la meva vida laboral, i ara estic jubilada. Jo escolto música a casa i vaig a l'òpera a Sabadell, estic abonada al Liceu, i llavors vaig a veure les òperes retransmeses, les emissions que fan als cines de Terrassa, que les fan des de Covent Garden o des del Garnier. És una cosa que omple molt. També m'omple veure els partits del Barça.
Coneguem la seva història musical.
Una donzella de la costa de Llevant, a l'abrandar-se la llum clara en l'horitzó, sentien somnis les paraules de l'amant, que va deixar-la sola i trista en el
a casa meva, sobretot la meva mare cantava cançons populars d'aquella època, va migrant, la llevantina i aquestes coses així. Sobretot recordo els diumenges a la tarda que cosíem en una habitació i ella doncs m'explicava coses i a més cantava aquestes cancions.
Confia en les paraules que jo tinc, li deia l'estimat encès d'amor.
M'agradava molt cantar sola, eh? Cantar sola suposo que m'agrada a mi, perquè cridava molt i encara crido. I de petita cantava a la parròquia, funcionetes, cosetes senzilles, cançonetes populars. Me'n recordo que llavors a Covegi, una vegada van fer una espècie de funcioneta i també em van fer cantar sola. Sí, bé, m'agradava la música sempre.
Escolta, bonica, tu no seràs de mi mai oblidada.
El meu pare em portava alguna vegada a l'Alcàsser, vam veure Sarsuela, amb l'Alcàsser d'aquí a Sabadell. L'Alcàsser era en el carrer de Les Planes, hi havia un teatre, la Faràndula va començar allà, La Faràndula d'aquí a Sabadell va començar allà, i feien Nit de Reis, per la canalla, i a més, encara potser una mica més abans, hi van fer Sarsueles algun diumenge o amb alguna festivitat. Ara hi ha pisos, van a terra. Quan la Faràndula va fer la Faràndula, on és ara la Faràndula, van tancar l'Alcàsser. Anava a sardanes a l'americana, un poeta que se'n deia l'americana. D'anys enrere, abans de la guerra, se'n deia l'americana. Després va ser el centre de la Puríssima, era la Via Massaguer, cantonada Garcilaso. I allà hi havia un local, darrere, el Palestra també hi feia teatre, i feien sardanes. També feien sardanes a Cal Querol, on és ara l'escola industrial. Allà hi havia una pista de bàsquet, i allà feien sardanes. Els que ballàvem sardanes, anàvem a tot arreu on feien sardanes. Jo vaig ser una persona de les que no anava a un ball, que me n'empenedia tota la vida, només anava a sardanes, els diumenges, el dijous llarder, totes les festes entre setmana, si vaig ser el 35 jo devia tenir doncs, allà 17 o 18 anys, i les sardanes en aquella època era el més corrent de Sabadell. Vaig anar a cantar a Orfeó, que llavors admetia la gent que encara que no tingués preparació musical, cantaven bastant d'oïda, ens ensenyaven quatre notes al mestre Olivella i et posaven a cantar amb veu de contralt. Llavors érem 100 persones i vam arribar a cantar la Bebuia del Händel, sardanes i cançons de Nadal, sobretot. Sí, va ser molt divertit. Aquí a Sabadell, la gent més o menys de la meva edat, Orfeó era una cosa molt corrent d'anar-hi. Era un lloc de reunió, una activitat, perquè a Sabadell tot arreu es fan coneguts. Uh, Després, al cap d'uns anys, bastants, ja tenia 30 i pico, perquè entre mi vaig passar moltes feines i moltes coses, i el que recordo és que vaig començar a anar al Liceu. Vaig començar a anar al Liceu amb un amic, teníem unes butaques i veiem bastantes òperes, però una de les òperes que em va emocionar va ser Eixida va mer mort. No s'hi entra de seguida, l'òpera. L'òpera és una cosa com més hi vas, com tot, deu ser. Més la vas entenir, més et va entrant. I perquè t'arribi a emocionar, em penso que vas a sentir una mateixa obra dues o tres o quatre vegades. La Boixia de l'Home Mur, per exemple, no recordo ben bé els intèrprets d'aquella època. Si els recordo els barítonos, que encara hi són, el senyor Serra, que era el barítono, encara recordo molts d'aquests perquè sortien sempre. I després em vaig comprar una col·lecció d'òperes, d'aquells fragments, i sentint-les i sentint-les va començar a entrar. A Sabadell. Això ha sigut el més maco que pot passar a Sabadell. La gent de Sabadell no sé si dona importància. Em sembla que la primera que vas fer a Sabadell va ser la Butterfly, sinó que em porto ni tothom. Aquell dia, el primer dia que vaig veure òpera aquí a Sabadell, em vaig emocionar molt i estic molt contenta que facin òpera aquí a Sabadell. Jo sempre les he trobat digníssimes i de vegades inclús amb el petit que és la faràndula, les he trobades més emocionants a vegades que el Liceu mateix. I sobretot veig l'esforç que fa la Mirna, sap trobar les veus adequades. Va muntar l'Orquestra Sinfònica de Sabadell. Té un cor fantàstic. Ha sabut triar els que li fan l'escenari. I, a més, tria les òperes d'una manera, em sembla que adequada per Sabadell. Busca unes òperes que entrin i ella sap que amb una Ida un puirà, que amb una Traviata un puirà. Això té un valor que la gent de Sabadell hauria d'esveiar, valorar i aficionar-s'hi. Perquè això dintre teu queda. I quan ho recordes penses, això és fet per nosaltres, eh? Ho dic perquè vull que la gent, com jo, ho entengui i procurem mantenir-ho. Perquè, ja dic jo, gràcies a Déu, he vist òperes a bastants puestos. Les he vistes a Bilbao. Bilbao és una capital de província que té molt més ajuts i moltes més coses. De vegades he vist representacions que no tenen res a veure, eh? A Mallorca, a Menorca... Tots aquests puestos fan obres i són capitals de província i aquí a Sabadell estem a l'altura. De veritat, heu vist, i ho dic no perquè sigui de Sabadell, eh? Sé que Liceu té un escenari més gran, que poden fer grans muntatges, però és una altra cosa. Pensin-nos a Sabadell, que tenim òpera de Sabadell. Sí, vaig veure un anunci al diari, l'òpera en cine, però això fa molts anys, eh? Potser va ser de les primeres que hi vaig anar-hi. Les feien aquí, al Cine Icària de Terrassa. Això és una cosa que em fan poca propaganda, però és fantàstic, fantàstic. Si vas una vegada, jo em penso que hi tornes, eh? La gent veuen òperes des de Londres, des de la Vingarden, des del Garnier, d'Itàlia, de l'Escala, i ja no dic jo, de l'Estat Metropolitana, amb els millors cantants, les millors escenificacions, fantàstic, eh? Per exemple, jo aniria a la Vicària de Barcelona, perquè fa les transmissions des del Metropolitan, i aniria sempre, però és que coincideix amb el Barça i la meva família, veiem el Barça en família. Qui vagin, perquè és una cosa que surt. Ve de preu, qui vagi la gent que s'aficionarà a l'òpera, però segur, eh? té molt bona acústica i és en pantalles grans, subtítols i tant. Hi ha vegades que són en directe, però moltes vegades són gravades. Segurament que aquestes gravacions també les pots veure en pantalla, jo les veig aquí, però és que a casa, estar-te 2 hores i mitja sentada davant de la pantalla, no ho faig, no és el mateix. Allà t'asseus en una cadira i vas veient aquelles representacions fantàstiques. El maco de l'òpera és veure la interpretació. I ara, sobretot, que els intèrprets ja interpreten també teatralment, a més de cantar, això és fantàstic. Perquè anys enrere estaven molt, molt més estàtics, els hi exigien tant moviment, i ara fan expressió corporal i expressió sentimental, i és més maco, més complet. Una de les vegades que m'he emocionat molt amb òpera va ser la primera vegada que vaig anar a Verona, la Cavalleria Rusticana. La representació va ser fabulosa, un poble que feia una muntanya, tot. Aquesta de les òperes que m'ha emocionat. Una altra vegada, aquesta mateixa Cavalleria Rusticana, la vaig veure a Montpellier, en un escenari simplíssim, però com que els cantants hi van posar molta força, i és una obra de molta força, també la recordo. O sigui, les òperes, cada vegada la gent diuen, oh, ja l'he vist. Una òpera no és el mateix que veure una pel·lícula 2 o 3 vegades. La mateixa òpera cada vegada quan veus és diferent. Si vas predisposat a sentir-ho i encara que no vagis predisposat, de vegades vaig a un liceu i penso, ai, aquesta òpera, i després m'arriba a emocionar. M'aporta primerament un puir el temps i després, doncs, com una tranquil·litat, augmenta la teva cultura, et sents el dia, perquè, esclar, l'òpera es va renovant els muntatges d'això. Jo tinc la sort que encara porto cotxe, m'ho vull agafar el cotxe i anar fins a Terrassa o anar a Barcelona, i sobretot llavors quan sóc a l'òpera, doncs, és la satisfacció que durant un o dos dies venen aquells records, i llavors, com que són òperes que moltes vegades ja les he vistes diverses vegades, puc fer comparacions amb les anteriors. I això, tot això d'aquesta cultura musical, jo ja dic, no sóc entesa, però tot això m'omple la vida. Com a mínim, noto que sí, que em fa més persona, tot això. Per poc que t'agradi la música, omple molt.
Avui en dia tenim molts mitjans per gaudir de la música, per escoltar música, però mai això substituirà l'experiència d'anar a una òpera o d'anar a un concert en directe. Què ens pot aportar aquesta activitat?
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Escoltar música en directe és una cosa molt recomanable. Com a musicoterapeuta, igual que els metges recomanen no sé quines medicines, jo com a musicoterapeuta recomanaria a la gent, com a mínim un cop al trimestre, vagin a sentir música en directe. Perquè la música en directe té el tema de les vibracions, que és molt, molt important. Les vibracions donen molta riquesa a la música. I avui dia que escoltem músiques amb MP3 i amb uns formats que han perdut moltíssim, doncs poder tenir el goig d'escoltar una veu o un violí que t'arriba l'emoció de la persona en directe, no té comparació amb escoltar la música registrada des de casa. Només per lo que són les vibracions musicals, jo ja recomanaria que les persones fessin l'esforç de sortir de casa i anar a escoltar concerts. Notaran que hi ha alguna cosa que s'ha mogut, potser no sabrà molt bé el que és, però tindrà a veure amb les vibracions. És per això que les persones sordes, a través de la música en directe, senten, no per res més que per les vibracions. I el tacte, si hi ha fusta, els hi arriba la vibració de l'instrument a través del tacte. I sí, segur que aporta més beneficis dels que ens puguem imaginar.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I els darrers minuts del nostre espai, temps per descobrir 2 fragments musicals de la mà de la Maria Antònia Figuerola de Sabadell.
Un de fragments d'òpera que m'agradaria escoltar és el duo de la Norma, de la Dalgisa i de la Norma, que m'encanta escoltar-lo. Sentimental, trist, molt trist, però és com pausat, és maco. m'hauria de fer plorar, però em relaxa. Ella deixa els nens i que els hi encomana amb ella, que la Norma encomana la de la Gisa. Bé, ara el text no el sé exactament, però sí, és això. Sí, és que a mi el Bellini m'encanta. El Donizetti també, perquè a mi m'agraden molt les òperes, totes. Però per escoltar, m'agrada escoltar Donizetti, Bellini, molts trossos de Verdi, les més senzilletes. Però Bellini, sobretot, és dels que m'agrada. No sé, també m'agrada molt Mozart, eh? O Cosa fan tutte, m'encanta. I el Don Giovanni m'encanta. Aquella vegada que va fer una representació del Don Giovanni estil Vieto, Vietuero amb moltes coses. No critico tant pel que va fer amb el Babo en màscara, però el que va fer amb el Don Giovanni no m'hi perdono, perquè Don Giovanni és d'aquelles obres que també m'encanten. M'agraden les veus de barítono, i llavors m'agraden molt els dos de tenor i barítono del Verdi, Don Carlo, i els dos aquests m'encanten també. Aquest, el Don Carlo, sí. Don Carlo és boníssim, per mi que és el prototipo de duos, que són amics, amics per sempre. A més, ja dic, a mi les veus de Britney m'encanten també, eh? L'Álvarez, a mi m'encanta l'Álvarez. El Carlos Álvarez el vaig conèixer quan va començar i m'encantava quan feia aquesta obra, la vaig veure per ell. Sí, molt maco. Per mi la música és una cosa, un element que t'acompanya tota la vida, perquè a vegades estàs sola i imposes i l'escoltes, de vegades et ve la memòria, de vegades vas pel món i la sents i et recorda coses. Jo vinc d'una època que l'escola era molt pobra i molt trista, però avui dia, que ja hi ha les escoles més preparades, a la canalla els haurien de preparar una miqueta musicalment, més que res perquè apreciessin la música. És un valor que es porta tota la vida. I com més es coneix, més s'estima. Jo ja dic, de coneixements tècnics no en tinc ni un, però he notat que com més l'he escoltada, tot això omple. Omple i ajuda a viure.
La música omple, omple el temps, omple la vida, omple l'esperit. La nostra convidada d'avui ens deia que sent que la música la fa més persona. Un altre motiu per no deixar de posar la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de gladis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Recordeu, amics oients, que hem començat la Setmana Santa, temps espiritualment fort, i que avui, que tradicionalment era la festa de l'Anunciació del Senyor, aquesta diada es trasllada al 8 d'abril per la coincidència el 25 de març amb la Setmana Santa. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Gerard Campos, la Sara Cruz, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.